ti.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel. Girona 103.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, què tal, amics? Bon estiu a tots. Avui us oferirem l'habitual tertúlia de llibres per anar ben assessorats en les lectures que podem gaudir aquest estiu. Començarem escoltant la carta als turistes que cada any escriu el nostre bisbe francès, destinada a aquelles persones que passen uns dies de vacances entre nosaltres. Benvinguts.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Carta als turistes. Com cada any, he dirigit una carta de benvinguda als turistes que han escollit algun indret de la nostra diòcesi per passar les seves vacances. Hauran trobat aquesta carta a les esglésies, en alguns hotels, càmpings. La carta diu així: a tu, que has escollit aquests indrets del nostre bisbat de Girona per fruir d'uns dies de descans, et dono la més cordial benvinguda amb el desig que aquests dies visquis tot allò que t'has proposat i que segur que enriquirà la teva vida. Com a bisbe de Girona, no només t'ho desitjo, sinó que ho demano a Déu i ho demano també a les persones que aquests dies t'acolliran perquè et trobis a casa teva. També m'atreveixo a proposar-te alguns consells o suggeriments perquè la teva visita sigui molt positiva per la nostra convivència. El primer, respectar la natura és la responsabilitat de tots. No la malmetis escampant deixalles arreu, esmicolant la flora o maltractant la fauna i els seus espais vitals. A la platja, a la muntanya, al camp, exerceix la contemplació i podràs descobrir la primera carta d'amor que Déu t'ha dedicat. Assaboreix la natura tot respectant-la. El segon, durant les vacances, no abandonis les teves conviccions ni les teves creences. També són uns dies per viure-les en pau i potser per revisar-les i enfortir-les. Tercer, des de la confiança en la proposta de Jesús, recorda que et vol acompanyar aquests dies. Si ets creient catòlic, procura participar en l'Eucaristia del diumenge, siguis on siguis. Si ets un germà o germana cristià amb algun culte propi, quan entris en una església, contempla la seva bellesa o el seu patrimoni. Però reserva't també algun moment de pregària, de comunicació personal amb el Senyor. Quart, les vacances o els dies de festa ho són de tota la família o dels qui t'acompanyen. Per això pensa en cadascun dels que compartiu aquests dies, la família, els amics, sense pressa. Sobretot, busca moments per escoltar i parlar, ja que sovint el ritme ordinari no ho afavoreix. Valora l'amistat. Tens una bona ocasió per compartir amb altres persones pensaments, opinions, gustos, distraccions. Fes atenció a la teva vida i a la vida dels altres. La vida és un gran do de Déu. Evita els riscs innecessaris i sigues prudent. Recorda sempre que altres treballen moltes hores perquè tu puguis gaudir d'aquests dies. Ells també tenen els seus drets, respecta'ls. Tanmateix sigues agraït, perquè amb somriure un dir gràcies amb sinceritat sovint és la millor recompensa. Setè, descansa, però deixa que els altres també descansin. Pensa durant la nit que tu et podràs llevar tard, però altres ho faran molt de matí i tenen dret al seu descans perquè puguin treballar i servir millor a tothom. Vuitè, temps lliure, temps de vacances, no significa que tot s'hi val. Recorda els teus compromisos, recorda la teva dignitat i la dignitat de tota persona, recorda els seus drets i no oblidis els teus deures. Novè, viu la caritat i la solidaritat. Pensa en els qui no tenen vacances, perquè ni tan sols tenen el pa de cada dia. La caritat no ha de fer vacances. Bon viatge de retorn on visquis habitualment, ben descansat, de cos i d'esperit, per emprendre una nova etapa que ha de ser molt enriquidora. Gràcies per haver escollit aquest indret. Ha estat i és casa teva. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
Aquest mes de juliol també tenim el punt de vista, però farem vacances del punt de vista l'agost i el setembre. I esperem que l'octubre torni amb nosaltres mossèn Miquel Àngel Ferrés. Benvingut, mossèn Miquel Àngel.
Hola, Àngel.
Mossèn Miquel Àngel Ferrés és el rector de la parròquia de la Immaculada i Sant Pau de Figueres. I esperem que l'octubre tornis amb nosaltres, Miquel Àngel?
Si tu vols, aquí estarem.
Molt bé. Doncs quan vulguis.
Doncs mira, ens toca parlar d'una gran alegria per la diòcesi i també, sobretot, pel nostre xiprestat de l'Alt Empordà, perquè en Jordi Pla i en Carles Sánchez, com s'anant repetint, s'ordenen de diaques. I potser quan escoltareu això, doncs ja molts, quan escolteu ja estaran ordenats. El servei de l'Eglésia, i especialment de Girona, i especialment de l'Empordà. I mira, Àngel, com que a vegades parlem d'aquests fitxatges astronòmics al món del futbol, perdona el símil futbolístic d'aquest fitxatge d'aquests dos nous diaques amb un bisbat en què la mitjana d'edat del clergat supera els 73 anys. Imagina't com rebem aquests nous diaques, que ja passen dels 60, però, mira, tot és saba nova. Són dos fitxatges d'estius molt esperats. Tots dos fitxen amb contracte permanent, que vol dir per totes les temporades que Déu vulgui. No es parla de milions, més aviat ells podríem dir, fer un símil, doncs aquests milions els repartiran a tota la gent a través del seu ministeri, milions de gràcies de Déu, s'entén, no pas d'euros. El sou és el mateix que els altres diaques, no hi ha diferències, o sigui, el mínim per viure. No hi ha clàusula de rescisió, perquè no hi ha volta enrere, senzillament. No hi ha incentius per guanyar títols, perquè no pretenen guanyar res si no servia a tothom. No tindran espònsors ni patrocinadors comercials al darrere, perquè no volen altre negoci que el Regne de Déu. No es farà presentació ni roda de premsa oficial. Simplement seguiran fent la seva feina i afegiran les tasques pròpies dels diaques. No caldrà que portin la samarreta cada dia, perquè cada parròquia seva tindrà la seva samarreta, i l'amor als colors és una cosa que es porta a dintre, sobretot. No jugaran contra ningú, sinó a favor de tothom, especialment dels més mal classificats en el campionat de la vida. En nom de tots, Carles, Jordi, per molts anys, cracs.
Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.
A partir de la setmana que ve, torna a la secció d'estiu Preguntes amb resposta. La teva principal virtut.
No sé si és virtut, perquè molts diuen que és defecte. És voler que les coses estiguin ben fetes i ben posades. Potser un perfeccionisme que a vegades pot ser defecte.
Què és el que més has après de la teva mare?
Pues la constància amb les coses.
Una cita bíblica.
Jo sempre m'he dit que la més impressionant per mi és la de Joan 1:1, que diu: al principi era el verb era amb Déu i el verb era Déu.
Quina cosa ha estat l'última que li has demanat a Déu mentre pregaves?
Sempre demano pels de casa, potser és molt simple, però és la primera cosa que demano.
A qui renyaries?
Jo renyaria a tota aquesta gent que tenen molt de diners i que fan que tanta gent sigui pobra.
Què és el que més te molesta d'una persona?
Que et menyspreï. Que no reconegui la persona que hi ha al seu costat, sigui jo o sigui una altra.
Preguntes amb resposta. A partir de la setmana que ve, aquí, a l'estiu, que viurem tots plegats des d'Església Viva. Al principi de l'estiu, aquí a Església Viva, recomanem llibres per llegir durant tota aquesta temporada estival i ho fem, com és habitual, amb els periodistes Salvador García Arbós, que és director de la revista Tot Girona, també redactor de la revista digital gastronòmica Siete Caníbales i membre del Consell de Redacció de Revista de Girona. Benvingut, Salvador García
Arbós. Hola, moltes gràcies per convidar-me una vegada.
Gràcies a tu, Salvador, i també amb en Víctor Gai. Benvingut, Víctor.
Ben trobats i bon estiu a tothom que ens escolta. Bon estiu. Que no ens escolten també, eh?
També. Bé, vosaltres teniu lliure aquí per recomanar qualsevol llibre, com sempre, que tingui alguna mena de valors. Em penso, tu com a fan d'en Tintín, recomanes Tintín també a l'estiu, no, Salvador?
Sí, us estava comentant abans. Tinc ganes de recomanar Tintín perquè crec que és una col·lecció que s'ha de llegir sencera. L'estiu és un bon moment per llegir-los dels soviets fins a l'Artalfa. És un bon moment per revisar aquest personatge creat per un belga que es deia Georges Rémy, firmava sota el pseudònim d'Hergé, o l'acròstic d'Hergé. Va començar a publicar-ho tot en una revista que es deia Le Petit Vingtième, que era el suplement dominical del XXe segle d'un diari ultracatòlic que hi havia a Brussel·les. Aquest és un personatge que té molts i molts... Té tots els valors. Tots els valors que la humanitat reivindica constantment. Que els podem resumir en els valors del cristianisme i els valors del republicanisme. Igualtat, llibertat i fraternitat. És a dir, tant els principis de la Il·lustració com els principis del fer esperança i caritat. No? I és tot. Sempre està al costat dels més pobres, sempre està en contra dels poderosos, etc.
Ja em permeto interrompre, perquè hi ha el Tintín al Congo, sembla que trenca una mica aquesta línia.
El Tintín al Congo és un gran document, però jo diria que és un gran document perquè et demostra aquella superioritat moral que tenien els blancs i els europeus, i sobretot els centroeuropeus, que tenien respecte de la resta de cultures de tot el món, fins i tot quan es miraven Orient, països com poden ser la Xina, que probablement ens porta a Occident, culturalment ens deu portar uns mil anys d'avantatge i no els atraparem mai, però se'ls miraven així, amb aquesta distància. Tractaven, hi havia aquesta superioritat moral que també el tenim amb el negritó de l'Àfrica tropical, de la cançó del Colacao, la tenim amb el Morcillón del TVO, el tenim en determinats dibuixos còmics, tires còmiques que fèiem aquí i de la manera que et podies estar mirant la gent de Guinea Equatorial, etc. La gent veia el blanc i el negre, com una... en menyspreu, no? I bé,
tot això canvia...
I tot això canvia a partir d'un àlbum molt i molt interessant, que és el Lotus Blau, i és un gran àlbum, Aquest el Lotus Blau va aparellat amb els Cigars del Faraó, pels Cigars del Faraó comença aquesta evolució i acaba amb el Lotus Blau, que ja es veu que s'ha documentat, que ha anat a les fonts, que tot el que posa és veritat. Ja no s'inventa res, que no es mou per tòpics. I a més, s'ha fet amic d'un xinès que l'ajuda. I a part de tot, ha parlat amb un capellà que ha estat de missions a la Xina i li explica, compte que la Xina no és aquesta visió d'en Fu Manchu que tenim aquí, sinó que és una cultura molt i molt potent, que avui no cal explicar res a ningú perquè avui tothom sap que és una cultura, sí, molt potent.
Recomanem Tintin.
Sí, i tots. Només vull afegir una cosa que crec que és molt, molt interessant i divertida. A part d'aquests valors, Tintin ens ajuda a veure, ens ajuda a entendre, pot ajudar a entendre la història del segle XX i del segle XXI, perquè tot i que ens pensem que ara encara avui, 2014, estem molt voltant, estem païnt o malpaint la indigestió del segle XXI, de les males colonitzacions...
Segle XX.
Perdoneu, del segle XX. I quan parlem de Sud-amèrica tenim el Tintín i els Pícaros, quan vam tenir l'avió perdut, aquell avió perdut desgraciat que va passar allò a aquell cas a l'Índic, tenim el
74... En aquest moment encara està perdut.
Exacte. Tenim el Sydney, el vol a Sydney. Quan parlem dels problemes a Síria, tenim tot el tema de l'or negre. Quan parlem de tots aquestes persones que han de travessar l'estret o a Lampedusa, a l'illa de Lampedusa, tenim tot el tema de l'estoc de coca, és a dir, podem fer tota aquesta interpretació.
Doncs molt bé. Víctor, ara el teu.
Bé, ja he fet una petita llista molt més propera pel que fa a autors i temes. Bé, comencem pel que hem de començar, tota vegada que és un llibre recent presentat i que el seu autor el tenim aquí a l'altra banda de l'estudi. Parlo, evidentment, de Festes i Tradicions del Calendari Litúrgic, que el nostre company Àngel Rodríguez acaba de treure a la llum. Per tant, és un llibre que ens permet fer l'estiu seguint doncs les tradicions corresponents a l'estiu, aplecs, trobades, romeries, etc. Per tant, és una lectura planera, una lectura agradable i una documentació gairebé perfecta, tenint en compte els límits de la col·lecció dels quaderns de la revista de Girona. Jo seguiria amb autors i temes de casa. Els llibres que ara jo assenyalaré poder no són de tanta rigorosa actualitat com el de l'Àngel, però jo recomanaria un llibre d'en Ramon Albert que es diu Girona, Història, Curiositats i Misteris. A voltes fem uns viatges fins i tot exòtics per conèixer indrets estranys i poder no ens hem aturat mai doncs, a fer una visita turística diferent a la nostra pròpia ciutat. Parlo pels que vivim a Girona. Aquest llibre doncs, és molt recomanable. El seu autor, ja l'he dit, en Ramon Albert, que és un arxiver reconegut arreu del país, però és un gironí. El llibre està editat per Viena Edicions. Un altre llibre molt proper pel que fa a l'autor, però d'una ciutat turística 100%, el títol només diu La ciutat del lliri groc, que la ciutat del lliri groc és a Florència. No sé si és recomanable anar a Florència a l'estiu. No. Jo diria que no. Bé,
jo hi vaig ser un any entre Sant Joan i Sant Pere.
Ja devia ser complicat.
Era complicat, a més ara és quan hi ha el calcio, a més, saps? Sí. Ara s'està jugant a calcio de l'Hospiti i és tremendo.
Bé, doncs...
Algun dia en Víctor ens explicarà quan li va costar un cafè.
No, era a Venècia.
Venècia. Jo també puc explicar l'anècdota. Devia ser al mateix lloc, entrant, baixant del Vaporetto, a mà esquerra, entrant a Sant Marco. Bueno, si és el Florian.
No, el Florian, que és el cafè més antic d'Itàlia. Almenys això és el que et ven. Només resumir el preu. Un espresso, 12 euros.
Molt bé.
Que la gent se situï, no? Et cobren 6 euros
a fora.
Sí.
A dins és un preu decent, però sí. La gent vol anar fora, que hi ha aquells músics.
Els músics, exacte.
Salvador. Quan jo era petit, el Florian valia la friolera de 10.000 lires un cafè.
Ara fem
més barat.
Pausa per en Víctor. Ara tu, Salvador, que en Víctor ens ha matrallat aquí amb llibres.
No, ja ho deixo fer, perquè jo continuaria parlant d'en Tintín. Jo tinc un altre llibre que la gent hauria d'aprofitar. De fet, no és d'un llibre, parlaria d'un llibre de dins una biblioteca de llibres, que podríem dir que la Bíblia, tothom parla de la Bíblia, i crec que molta gent a vegades no se l'ha llegit, i a vegades és recomanable llegir trossos de la Bíblia. No tinc ganes ni de recomanar els Salms, no tinc ganes de recomanar ni els salms ni el càntic dels càntics. Ja, un llibre molt divertit, que crec que és molt divertit, que s'ha de llegir, que és el Coelet, l'Eclesiastès. I és un llibre que val la pena perquè, contra tota aquella austeritat que sempre demana la Bíblia, et diu que en les coses divertides també hi pots trobar Déu. O sigui, fent un bon àpat o divertint-te amb els amics. I crec que és un llibre que s'ha de llegir, s'ha de revisar, i crec que una altra cosa més important, que és que s'ha de reivindicar. És un llibre que, i a més és de molt bon llegir, és un plis-plas, vull dir que no és allò. No vull recomanar la Bíblia perquè quedaria molt així, dic, bueno, i què llegim? Perquè moltes coses, el drama de la Bíblia és que moltes coses ens les sabem i costa de llegir una cosa que vas veient que te la saps, encara que només sigui per tradició oral. En canvi, l'Eclesiastès, i fins tot el llibre d'Ester, el llibre de Rut, i llibres d'aquests així, o Josep mateix, sí, aquests llibres val la pena llegir-los i llegir-los profundament, i entendries moltes coses de la nostra cultura. Però jo recomano Eclesiastès. Coelet.
Què més?
Bé, hi ha un altre llibre també centrats en la temàtica gironina, aquest sí que és una novetat, que es diu El Crist de l'Olivera. És un llibret que ha aparegut a Figueres. El Crist de l'Olivera és el títol d'una pintura d'en Josep Ministral que ara fa 20 anys que va pintar en l'absis de l'església de Llers. És un antecedent directe d'una altra obra d'en Josep Ministral, que és el retaule que va fer a Bàscara. Però no s'entén el retaule de Bàscara si primer no veiem el Crist de l'Olivera. En el seu moment, fa 20 anys, va ser fins i tot una mica sorprenent, per dir-ho amb un terme suau, dintre del que és o era en aquell moment la plàstica cristiana, no? L'església de Girona en aquella parròquia concreta va ser molt agosarada admetre aquella pintura. D'alguna manera ens podria recordar altres pintures que no van durar 20 anys, sinó que van durar menys. Parlo de Palau Sator, per anar-nos situant. I ara, al cap de 20 anys, s'ha fet aquesta edició, que es pot trobar, per exemple, a la llibreria diocesana i a qualsevol llibreria de Figueres, que ens explica, el mateix artista, ens explica què el va portar a fer aquesta obra, que mereix una visita a Llers, a part que és una població molt simpàtica i molta història. És una aportació a l'art d'inspiració cristiana al nostre bisbat, molt interessant. Un altre llibre és un llibre que costa un xic de trobar, aquest sí, és una recent edició, i costa un xic de trobar bàsicament perquè és una editorial d'aquestes perfectament desconegudes. I el vaig trobar de casualitat per una referència indirecta. El llibre es diu, per dir-ho senzill, és Converses amb Otto Frank, exactament en castellà, quan Conversaciones con Otto Frank, perquè ni més ni menys que, evidentment, Otto Frank és el pare de l'Anna Frank, i són una sèrie d'entrevistes que a posteriori, evidentment, quan ja el diari d'Anna Frank era una obra, o és una obra universal, i també hi ha una conversa amb la persona que els va amagar, diríem. Eren diverses persones, els que treballaven a l'empresa que havia sigut dels Frank, en fi, la història és bastant coneguda, i quin valor té? Doncs sempre es parla de l'Anna Frank, del diari, del testimoni del pare, que són el que diu aquí, però potser es parla menys de les persones que els van amagar. Aquestes persones eren cristianes. Jo crec que el gran, més enllà del testimoni del diari, hi ha també el testimoni de les persones, i les que es van jugar la vida i van tenir molta sort perquè no la van perdre, van ser els holandesos, que eren cristians, alguns catòlics, altres doncs, d'esglésies reformades, doncs, que se la van jugar, i van jugar la vida doncs, per salvar, i, bueno, fins allà en van poder, no? Fins que van ser denunciats els francs, i el que és relativament sorprenent és que els alemanys doncs, no eliminessin també a les persones que els van amagar. Jo crec que la gran lliçó de la família Frank és la lliçó que ens donen els que els cristians que els van amagar,
que es comprometen amb ells.
Això mateix. Aquesta és una editorial que té la seu a Almeria, ni més ni menys, que es diu Confluències Editorial. És a dir, a mi em va costar bastant localitzar aquest llibre, vull dir, però és un llibre editat aquest any, el 2014, a més és un llibre...
Sí, és un d'aquests petits editorials que, sí, hi ha arreu de gent que se la juguen.
Que també, se la juguen, també se la juguen. A més, se la juguen amb un llibre que val exactament 12 euros.
Per tant, pateixen.
El temps se'ns acaba. Gràcies, Víctor, per tota aquesta munió de llibres. En tenim un bon piló per llegir durant aquest estiu. En Víctor Gai és periodista de la delegació. I gràcies, Salvador García Arbós, periodista també director de Tot Girona, d'entre altres, per estar amb nosaltres. Bon estiu a tots dos. Que vagi bé.
Moltes gràcies i bon estiu.
Bon estiu a tothom.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, dia 13, visita pastoral a Llers. A les 12, el nostre bisbe Francesc presidirà la missa i administrarà el sacrament de la confirmació i després es reunirà amb els feligresos. Dilluns que ve, dia 14, el nostre bisbe Francesc inaugura l'exposició Les Lletres d'ahir i d'avui. Serà a les 11 al claustre de la Catedral de Girona. També aquest dilluns, joves de la diòcesi pelegrinen a Santiago de Compostela. El pròxim dimecres, dia 16, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Escala. A 3:15, processó marinera que arribarà a 11:45 per seguir pels carrers de la vila fins a l'església parroquial. A 11:45, missa, tot plegat presidit pel nostre bisbe Francesc. També el dimecres que ve, dia 16, a les 8 del vespre a la catedral, concert del 34è cicle als Orgues de Catalunya. Anirà a càrrec d'Òscar Candedo, organista professor d'orgue de l'Escola Superior de Música de Catalunya. El pròxim divendres, dia 18, Ultreia Comarcal dels Cursers de Cristiandat a 9:45 de la nit a l'església parroquial de Quart. I el dissabte de la setmana que ve, dia 19, el nostre bisbe Francesc administrarà el sacrament de la confirmació a les 8 del vespre a l'església parroquial d'Arenys de Mar. També dissabte que ve, dia 19, concert de Jordi Vergés a l'orgue que interpretarà peces del Renaixement i del Barroc. Serà a les 9 del vespre a l'església del monestir de Sant Daniel de Girona. Preu 15 euros. Durant tot aquest mes de juliol continua fent-nos els comentaris dels evangelis mossèn Jordi Callejón, que és delegat de la pastoral en joves, del Servei d'Orientació Vocacional i també, com no, rector de la parròquia de Sant Jaume de Salt. Benvingut.
Ben trobat, escolta, si me llegeixes el currículum acabarà el programa, eh?
Molt bé, quan vulguis.
Bonic diumenge d'estiu, quan l'Evangeli et regala la paràbola del sembrador per anar meditant durant el dia. Imaginem-nos a Jesús al llac amb els seus deixebles i més gent, i comença a explicar aquesta bonica paràbola. Entre les persones hi ha pescadors i molts pagesos. Els parla el cor, els parla amb el quotidià. I comença. El sembrador va sortir a sembrar, tot sembrant una part de la llavor que hi hagué arran del camí. El sembrador escampa la llavor on vol, llença la llavor, no l'economitza, no fa un foradet a terra i la planta, escampa la llavor. Dóna oportunitats a diferents tipus de terres, però un els ocells i el sol, i l'altre els cars i les pedres, no deixen viure la llavor. L'altre, la que cau en terra bona, dona fruit. Però, ull, fixeu-vos que hi ha tres tipus de terra bona, i no totes tres donen la mateixa quantitat de fruit, o 100, o 60, o 30. La llavor de Déu no creix en qüestions econòmiques. Tots nosaltres hem de fructificar el que cadascú és i el que cadascú pot. No és tan important la quantitat, sinó la qualitat de la terra de cadascú. la llavor magnífica de Déu farà la resta. Bon diumenge.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Departament d'Audiovisuals del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve. Que sigueu feliços.